Capítol 7. L'endemà, quan em vaig despertar, Hans ja havia preparat un desdejuni. El professor estava fent càlculs i anotacions al mapa. No desaprofità l'ocasió d'anotar també les incidències del viatge. Després ho guardava tota la motxilla com un tresor. La brúixola marca est-sud-est, digué. Encara sud-est? La brúixola sempre marca sud-est, vaig dir. Sí, sempre sud-est. I pels càlculs que he fet, devem haver fet uns 140 quilòmetres des del punt de partida. I a quina profunditat hem arribat? A uns 80 quilòmetres, suficients per a quasi poder assegurar que ens trobem davall de l'oceà Atlàntic. Uf, em costava creure-lo. En la negror de la gruta que ens feia de sostre, m'imaginava vaixells, ones immenses i balenes més enllà de l'escorça terrestre. El termòmetre marcava 27 graus, no feia gens de fred. La temperatura havia pujat a mesura que baixàvem. Els científics es quedarien sorpresos quan el professor compartirà amb ells els descobriments que anava fent. Això sí sobrevivíem, és clar, perquè això passara, havíem de poder tornar a la superfície. Vinga, posem-nos en marxa, ordena el professor. Durant dies, seguint el curs del riu Hans, vam anar cap avall de vegades per pendents d'allò més perillosos. Els nous càlculs deien que devíem haver arribat a uns 140 quilòmetres de profunditat i ja ens devíem trobar a uns 1.000 d'Islàndia. De vegades el recorregut es feia avorrit. Hans, com era normal en ell, no deia ni mut. El professor es parava a examinar roques i parets. No fèiem camí per un túnel, sinó per un túnel que estava envoltant d'uns altres túnels i passadissos. Érem en un laberint de galeries gegantesc. Havíem passat molts dies des que vam abandonar la gruta, quan un dels passadissos del laberint em va jugar una mala passada. Aquell dia jo caminava al capdavant del grup amb una de les llanternes elèctriques a la mà. El professor duia l'altra. De sobte vaig trobar a faltar la presència de Hans i del professor. No sentia els seus passos. Vaig fer mitja volta darrere de mi, només hi havia negror i no se sentia res. Professor, Hans, es vaig cridar. La veu sonar pels túnels en forma d'eco que es perdia abans de tornar el silenci. De seguida vaig pensar que potser m'havia avançat massa de pressa. Hans i el professor es devien haver parat a examinar alguna roca. Només havia d'esperar-los a desfer camí per a reunir-me amb ells. Però passava el temps i no venia ningú. Tampoc sentia res. Molt nerviós vaig començar a dubtar de tot. Realment caminava jo davant del grup? Sí, ho feia. N'estava convençut. Jo anava davant i el professor i Hans em seguien. Aleshores me'n vaig adonar. El cor em va fer un bot. El riu Hans no corria pel túnel. El terra estava sec. Havia perdut l'únic fil que em podia situar dins del laberint. M'havia quedat completament a soles. Professor, Hans, vaig cridar amb la por clavada fins al moll de l'os. Ningú contestava. Sens dubte, sense adonar-me'n, havia seguit per un túnel mentre el riorol, deixant-se dur pel pendent natural, es desviava per un altre. Hans i el professor el devien haver seguit. Per això ens havíem separat i allò era tot un laberint. Déu meu, professor, Hans, no sabia què fer. Estava desesperat. Havia de trobar el rierol, però no havia cap a on anar. El terra era de roques. Els meus passos no deixaven petges que em digueren per on havia passat. Els meus crits d'auxili no rebien resposta. Caminava del tot desorientat. De vegades pegava a córrer més desorientat encara. Entrava per un túnel i eixia per un altre que em duia un altre idèntic. Tornava a desfer el camí. A cada pas em sentia més angoixat. No em servia de res el fet de saber que tenia aigua i menjar per a uns dies. Això no em donava ànims, no tenia fam ni set, només tenia por de morir a soles allà dins. Després d'hores sense arribar enlloc, em vaig quedar completament a fosques. Vaig caure un bac, la llanterna elèctrica em va esclatar i em vaig fer un trau al front. Els dits em van dir que sangava. Vaig taponar la ferida de la millor manera possible, però coïa. La negror absoluta era esgarrifadora. Del rierol no hi havia ni rastre. Caminava a trontolls, a palpes com un sec. Les pedres em feien tropeçar. El cansament m'obligava a descansar. No ho volia fer, però no tenia més remei. Només volia tornar amb Hans i el professor i a cada pas perdia les esperances d'aconseguir-ho. En un dels descansos em vaig arraconar en un dels túnels. A fosques vaig buscar la cantimplora per veure. Aleshores vaig sentir un soroll estrany, com de trons llunyans que ressonaven pels túnels. Vaig parar l'orella. Veus? Eren veus. I havia de ser les de Hans i el professor. No podien ser de ningú més. Professor, Hans, auxili, vaig cridar. Uns segons després m'arriba la resposta. Axel, Axel, era el professor. On ets? Estic perdut a fosques. I la llanterna? S'ha espatlat. T'hem buscat amunt i avall per rierol. Hem disparat Els fusells perquè en sentiren. Les detonacions eren els trons que havia sentit. Cap a on he d'anar, professor? Estic envoltant de túnels. I el riu, saps on para? No, li vaig perdre el rastre, per això m'he perdut. Nosaltres som en una caverna. Moltes galeries desemboquen així. Però per com ens sentim, la veu Déu també ho ha de fer. De manera que guia't per la veu. No ens deixarem de parlar i a poc ens sentirem amb més claretat. Hans colpejava un pic contra una pala. M'havia de guiar pel so. Jo caminava com ho havia fet fins aleshores a fosques. No sé quant de temps ho vaig fer, sempre a palpes, sense saber on posava els peus. De vegades palpava el terra per si trobava el riu, però no, el terra continuava sec. Fins que de sobte vaig perdre l'equilibri. El pendent del túnel se n'anà cap a baix i vaig caure per un pou quasi vertical. Rebotava i rodava com una pedra més. No hi havia d'on agafar-se. Pedres i roques m'acompanyaven en un descens vertiginós. No recorde molt més. Si de cas, un col que em va deixar mig inconscient i una caiguda al buit que em va deixar fora de xoc, inconscient del tot.